Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts ara en aquest temps del repàs a l'actualitat del dia, mirant per la finestra des de casa i veient com continua plovent. Saludem a aquesta hora el senyor Marcelí, que fins ara no l'havia saludat en la jornada d'avui. Senyor Marcelí, bona tarda.
Sí. Déu-vos guard, com esteu? Escolta'm, que ara a casa ens vam posar, saps aquestes finestres noves que posen ara metàl·liques?
Sí, ara, com es diu això?
Cosa metàl·lica.
Sí, que són d'alumini, alumini. Metalisteria de...
Això, alumini.
D'alumini, sí.
Sí, això mateix. Això mateix. Doncs escolta'm, ens entra l'aigua, que és un contento.
Què diu?
Està tot tancat i barrat. Abans teníem aquelles finestres de fusta.
Sí.
I escolta'm, allò era un goig. Doncs ara ens entra aigua, per tot, que no sabem per on entra, perquè està tot tancat, i va regalimant aigua, que dius, noi, jo no sé pas com ho hem de fer. Bueno, ja tenim uns quants draps aquí, tenim el motxo al costat de la finestra, ja, eh? Ja,
doncs
és
potser,
una cosa tremenda.
Sí,
em sembla que cada bugada es perd un llençol.
Sí, potser que truqui a l'instal·lador i li reclami que li acabi de arreglar això,
sí.
Sap?
És el que i ara vindrà, ara vindrà, amb això del virus, ara ve de seguida.
També li recomano que no s'hi posi...
La finestra.
Sí, no, home, però perdoni, és alguns serveis essencials, i en aquest cas el seu no, però hi ha serveis essencials que sí. També li anava a dir que quan et poses amb aquest tipus de coses, acabar les coses costa molt. Si més no, a casa nostra, el que se'n diu rematar la feina, fer la feina ben feta, és un factor pràcticament impossible. Ara. Ho tinc comprovat en molts aspectes. Sí. Mai queda la feina acabada de fer ben feta. Sempre has d'anar darrere. I sempre hi ha un punt que genera el nyap. És curiós, això. Sí. Bé, deixi'm saludar aquesta hora.
Sí, és que llavors ve l'altre. No, és que no...
Ah, digui. No, és que tinc el professor Salà Martí que s'està esperant.
El que t'ho ha posat. Sí. Ah, pobret, sí, digues.
No, clar, perquè clar, és que el tinc esperant. Saludem a aquesta hora en Xavier Salà i Martín, catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt, bueno, aquí estem, confinats, anar passant els dies i els que ens queden. Per tant, amb paciència i anar fent. I això sí, anar posant quilos, perquè clar, per molt...
Escolta, t'haig de dir que no sé si el senyor Marcelí, que sempre em fa preguntes i tal, jo no el sento amb ell. Vull dir, per si ell intenta dir-me alguna cosa, que sapigueu que no sento res, només sento el Toni, jo, eh?
Ja, em diu encara i està arreglat. Clar, és que...
Ah, ja està arreglat.
Sí, ah, sí, i ara...
La dificultat...
El sent, professor?
És màxim. Ara el sent, a vostè?
Ara sí que el sento, ara sí.
Molt bé, molt bé. Fabulós, perquè, escolta, estic per anar a comprar un bidó de petroli, jo, eh? Sí, ara mateix estàvem parlant d'això amb la meva senyora.
37 euros.
Fixis. Això és extraordinari. Sí.
Bueno, ara ens ho explicarà el professor, perquè llegint els diferents tuits que ha fet el professor Salà i Martín, vostè parla de fet històric. Això no havia passat mai, que d'un barril de petroli et paguin, a més, 37 dòlars?
A veure, el... preu negatiu no havia passat mai, efectivament.
Mai.
No, i perquè el que vol dir un preu negatiu és exactament el que acabes de dir. És a dir, que tu compres, entre cometes, un barril de petroli i quan la vas a recollir, et diuen... normalment, quan tu vas a recollir un producte que has comprat, doncs has de pagar, no?
Sí.
Doncs ara no. El que passaria és que tu vas a comprar el barril de petroli, posi'm un barril de petroli, et donen un barril de petroli i a sobre et donen a tu 37 dòlars. Imagina't que si és extraordinari, per veure l'extraordinari d'aquest fenomen, imagina't que això fos pa. Imagina't que per comprar una barra de pa el preu fos negatiu. És a dir, que tu vas a la fleca, compres una barra de pa i a més del pa et donen un euro. Això seria fantàstic. I també seria impossible. Per què? Doncs perquè si això passés, com reaccionaria la gent? Doncs la gent aniria com a bojos a comprar pa, no? Jo aniria a la fleca i diria, posi'm totes les barres, posi'm un milió de barres, i a banda de les mil barres, d'un milió de barres de pa, doncs jo rebria un milió d'euros, I això ho faria jo, ho faries tu, ho faria tothom. I clar, com que ho faria tothom, pujaria la demanda de pa, i en pujar la demanda de pa, doncs el preu pujaria i deixaria de ser negatiu. És per això que normalment no veiem mai que els preus siguin negatius. I llavors la pregunta que ens fem tots és com pot ser que això passi amb el petroli? Per què no passa el mateix que la gent, el senyor Marcelí ha dit que no, escolta'm, jo aniré a comprar petroli perquè em donaran el petroli i a sobre em donaran 37 euros, no? El problema és que, a veure... Primera, és molt normal que el preu del petroli hagi baixat. Que el preu del petroli hagi baixat és normal perquè estem al mig d'una crisi de demanda de petroli, és a dir, la gent no va amb cotxe, les empreses han tancat temporalment, la gent no va en avió, per tant, tots els usos que normalment fem del petroli i dels seus derivats han caigut en picat. S'estima que la demanda ha caigut en 29 milions de barrils, 29 milions de barrils cada dia, és a dir, es consumeixen 29 milions de barril menys cada dia que no pas fa dos mesos, i sí que és veritat que els productors de petroli han reaccionat. Aràbia Saudí, Rússia i els Estats Units, que són els tres grans productors mundials, es van reunir i van dir, escolta'm, reduirem l'oferta, perquè, clar, si cau tant la demanda, caurà el preu. Per tant, perquè no caigui tant el preu, el que hem de fer és reduir l'oferta, però... només van acordar reduir-la amb 9,7 milions de barrils. És a dir, la demanda cau amb 29 milions de barrils, l'oferta només baixa amb 9,7, la demanda cau més que l'oferta, per tant, el preu ha de baixar. I el preu ha anat baixant dia rere dia, des de que va començar la crisi, fins a, diguem, caure un 60%, ara mateix més o menys està al voltant dels 20 dòlars al barril, i recordeu que no fa gaire estava a 180, 180 dòlars al barril, no fa gaire, no, ja fa uns anys, però de 180 hem passat a 60, i hem passat a 30, i ara estem a 20. Però ahir, el dia 20 d'abril, vam arribar a aquest preu estrany de 37 dòlars negatius per barril. El qual vol dir que la gent que hagi comprat aquest petroli, a banda del petroli, rebrà, no haurà de pagar, sinó que rebrà 37 dòlars. Llavors la pregunta és, i per què això pot passar amb el petroli, però no amb el pa? I la resposta és que bé, això no és ben bé el que ha passat amb el petroli. El que ha passat amb el petroli, el que ha baixat, el que ens ha posat a tots nerviosos, és que el preu del barril de petroli West Texas Intermediate, és a dir, WTI, que és el petroli nord-americà, venut en el mercat de futurs de Nova York...
Què vol dir, perdoni, de futurs, què vol dir això? Perquè aquí ens perdem... Tu compres ara, però això ho estàs comprant en un futur, no? O com
va això? Exacte. Sí, les empreses que fan servir petroli, les refineres, sí? O també les que compren cacau i les que compren metalls, perquè el preu, per no tenir sorpreses amb el preu, el compren amb antelació. És a dir, jo sé que necessitaré estany el mes de desembre, doncs el compro ja ara, ja signem el preu ara, però tu no me l'entregues fins al desembre i jo no te'l pagaré fins desembre, que és el futur. I per tant, signem un contracte que es diu de futurs, en el qual tu el mes de desembre em donaràs l'estany. Vale? Doncs el que ha baixat és el preu del petroli nord-americà a entrega de futur, entrega el mes de maig, és a dir, el del mes que ve.
Mm-hmm.
És a dir, que la gent que comprava petroli perquè els hi entreguessin el mes de maig, d'aquí un mes, doncs han hagut de pagar un preu negatiu. És a dir, que cobraran, els que han comprat...
Cobraran 37 dòlars.
37 euros, sí.
Més el barril.
Un barril, exacte, un barril i 37 euros. Aleshores, la pregunta és, diguem, això no és un gran negoci? I com pot ser? Per què no passa el mateix que amb el pa, que surt el senyor Marcelí i surt tothom a comprar petroli? No? Per què el govern de la Generalitat o el govern d'Espanya, que necessiten calés, escolta'm, compreu un milió de barrils us donaran d'aquí un mes un milió de barrils i 37 milions de dòlars? Que amb això podem comprar mascaretes i fer moltes coses, que sí?
Doncs no,
hi ha un petit problema. Hi ha diversos petits problemes. Primera, que el barril aquest no te'l porten a casa. Aquest barril l'has d'anar a buscar al centre de distribució de barril nord-americà, que és a Cushing, una ciutat que es diu Cushing, Oklahoma. Per tant, el primer que passarà és que tu el 15 de maig hauràs d'anar a Cushing, Oklahoma, i allà et donaran els barrils i els calés. Val? Però aleshores tu, amb aquests barrils, què en fas? Doncs podries dir, bueno, el guardarem en algun magatzem que hi hagi per allà Cushing, Oklahoma, el guardarem, i quan el preu torni a pujar, ho venc, o simplement el fem servir pels catalans d'aquí un mes, ens embutxaquem els 37 milions d'euros i tenim el petroli ja guardat. El problema és que el Cushing, Oklahoma, ja fa setmanes que els preus són molt baixos i tothom està guardant el petroli i ja no hi ha lloc on guardar-lo a Cushing, Oklahoma. Per tant, si tu compres el petroli en el mercat de futurs perquè te'l donin el mes de maig, tu el mes de maig hauràs de contractar un vaixell o alguna cosa per emportar-te el petroli d'Oklahoma. I aquí ja començaràs a pagar costos. I llavors dius, bueno, tranquils, agafem un petrolier i el portem cap a Espanya o cap a Catalunya.
I no? a banda, hi ha el barril de petroli i $37 per barril. Per sí, tant, tot això sí, tens per moure la mercaderia.
I tant.
Exacte, tu tens 37 milions de dòlars i el petroli que l'hauràs de treure, per tant hauràs de contractar. Problema, que ara mateix no hi ha vaixells. Per què? Doncs perquè com que això ja fa setmanes que està passant, tots els governs del món i les empreses del món han intentat posar a tots els magatzems de petroli del món, els han omplert tots, i a més estan fent servir els petroliers com a magatzems. Ara mateix hi ha 160 milions de barrils de petroli emmagatzemats en diferents petroliers, de diferents vaixells d'arreu del món, donant voltes pel món sense fer res, i per tant et costaria trobar un vaixell petrolier. Hauries de pagar molt. De fet, el preu del transport del petroli s'ha multiplicat per 5, d'uns $40,000 al dia, de llogar un barco d'aquests, a 200.000 barcos dòlars cada dia, per mantenir, per transportar aquest petroli. I per tant, tant si te l'intentes emportar com si l'intentes guardar a Oklahoma, això et costarà un dineral. I llavors podríem dir, bueno, i per què no fem com el pa? El pa, el milió de barres que ens compraríem tots per poder cobrar un milió d'euros per comprar un milió de barres, no? Cobraria amb el milió d'euros, agafaríem el pa, ens en menjaríem una barra i la resta la podríem tirar al mar, que se la mengin els peixos, que sí? El problema és que això amb el petroli no pot ser, perquè llançar el petroli al mar és un delicte medioambiental, et vindrien les agències medioambientalistes nord-americanes i et fotrien un puro que se't menjarien els 37 euros per barril i molt més, no? Per tant, si tu compres aquest, si tu tens un contracte de futurs, el dia 15 de maig et menjaràs una muntanya de barrils de petroli a Oklahoma i et costarà un dineral guardar-los o transportar-los o fer qualsevol altra cosa. Però tu això hauràs de pagar, tot això. Hauràs de pagar el manteniment, haurà el transport o el que sigui, l'hauràs de pagar i et costarà un dineral i l'hauràs de pagar perquè no ho podràs llançar al mar. Per tant, tenir un contracte de futurs en aquests moments és una cosa horrorosa. Ningú el vol tenir. I és per això que abans que no arribi el dia del venciment, és a dir, el dia del tancament del contracte, els contractes es tanquen un mes abans, els contractes de les entregues del maig es tanquen a l'abril, doncs tothom ha intentat treure-se'l de sobre. Escolta'm, que jo tinc un contracte, no necessito el petroli, no el vull, sisplau, que algú em tregui de les mans aquest contracte, perquè és que si no me l'hauré de menjar amb patates i vindrà l'Agència Protectora dels Estats Units i em fotrà un puro perquè tinc un petroli allà que no el puc tenir. Això em costarà un dineral i m'arruïnaré. Sisplau, que algú em tregui aquest contracte de sobre. I és per això que el dia que es tanqui el contracte, tothom intentarà treure's el contracte de sobre, el preu baixarà implicat i, de fet, els inversors que tenen aquests contractes ara pagaran calés per treure-se'ls de sobre, per no haver de patir els costos de tenir el petroli a Oklahoma d'aquí un mes. I la pregunta és, i quin dia es tanquen els contractes? Doncs avui. Avui era el gran dia. I és per això que ahir tots els inversors, com a bojos, embogits, han estat de pànic, van dir, sisplau, qui vol el contracte aquest de petroli? No, jo no el vull, ni gratis. Clar, ningú el vol gratis. I llavors, bueno, et pago un euro, et pago dos euros, et pago, i et pago, i van arribar a pagar 37 dòlars per barril simplement per treure's de sobre tot aquest petroli que ningú voldrà, que ningú podrà emmagatzemar, o que costarà un dineral emmagatzemar o transportar el mes de maig quan te l'entreguin. El preu del petroli que no es tancava avui, ahir es tancaven els contractes de futurs, del petroli nord-americà, el WTI, al mercat de Nova York, es tancava ahir. El Brent, que seria el petroli europeu, per entendre'ls, el del Mar del Nord, que no es tancaven els contractes ahir, el preu del petroli Brent ahir no era negatiu, era 20 dòlars, que és molt baix, però que no era negatiu. El que va passar a ser negatiu és aquest contracte de futurs que caducava ahir i que entregaran a Oklahoma el dia 15 de maig.
Senyor Marcelí.
Per tant, el
contracte
professor...
del juliol...
Sí. Digui.
Perdona, el contracte del juliol no era negatiu, només el del mes que ve. Ara passarà un mes i d'aquí al 20 de maig es tancaran els contractes de juny i si encara hi ha petroli circulant pel món i no s'ha solucionat el problema, doncs tornarem a tenir preus negatius, però ni el Brent ni el contracte de juny van passar a ser negatius. Només el contracte de maig, que és el que caducava avui, ahir.
Per tant, però això m'està dient doncs, que això no es podia preveure de cap manera. És a dir, no hi pot haver una persona que diguis mira, comprem petroli perquè passarà això.
A veure, és que el problema és que molta gent que ja havia comprat... La gent compra petroli amb molts mesos d'antelació,
Sí, per això ho dic, sí.
Per tant, hi havia molta gent que tenia ja comprat el petroli en el mercat de futurs per entrega al maig, perquè, doncs, perquè el mes de gener ha passat, o el mes de desembre ha passat, quan van comprar aquest petroli, ningú sabia que vindria el coronavirus, I, per tant, hi havia moltes empreses i molts inversors que tenien contractes per entrega al mes de juny, però això els ha agafat per sorpresa. I són aquesta gent els que s'han intentat treure de sobre aquest contracte que ja havien comprat fa mesos, que se'ls van intentar treure de sobre ahir, com fos, encara que fos fins i tot el cost de pagar 37 dòlars per barril.
Professor,
és a dir, ells van pensar que els hi seria més útil, el cost d'emmagatzemar i transportar seria més de 37. És per això ells pagaven 37, com una cosa. Dic, almenys només perdré 37, perquè si m'he de menjar el petroli i haig de pagar l'emmagatzement, vés a saber quants mesos l'hauré de tenir emmagatzemat jo aquest petroli. I per tant, serà tan car que, escolta, em menjo una pèrdua de 37, perquè si no la cosa serà pitjor.
No, jo li volia preguntar, i els països productors també estan perdent diners, per què no redueixen la producció de petroli?
A veure, estan reduint la producció de petroli. Ja hem dit abans que han baixat la producció amb 9,7 milions de barrils, però clar, aquí és un problema que, diguem, del gat i la rata. Tots els països productors de petroli el que voldrien és que els altres, jo, Aràbia Saudita, produeixo el mateix, però els altres que baixin la producció. I clar, això tothom diu que els altres han de baixar, Venezuela diu no, que baixin els americans diuen no, que baixi Venezuela, el Venezuela diu no, que baixi Ecuador diu no, que baixi Angola, no? Ningú vol, i tots, diguem, intentant vendre per la porta del darrere, i el resultat és que tots acaben venent massa petroli, molt més petroli del que es compra, i això és el que explica que el preu baixi. Si tots fossin capaços de coordinar-se, de posar-se d'acord, reduir l'oferta a 29 milions de barrils al dia, que és la caiguda de la demanda, el preu no baixaria. Però clar, si la demanda baixa 29 i tu només redueixes l'oferta amb 9, doncs el preu anirà baixant, i sí, Angola doncs redueix la producció, però intenta vendre el que pot. Des del punt de vista tècnic, jo no hi entenc, però em diuen que determinats tipus de petroli és molt costós tancar els pous, que fins i tot es poden fer malbé, es poden secar. O fer malbé, jo no entenc per què, però clar, si això és veritat, doncs hi ha països que prefereixen vendre, encara que sigui per sota de cost, per tal de no tancar els pous, perquè si tanquen els pous, reobrir-los costarà tant que no val la pena tancar-los. I segurament això és una altra explicació. El petroli se segueix produint perquè d'alguna manera és costós tancar pous en aquests moments, encara que hi prefereixen produir-lo i vendre'l a preus ridículs, que no pas tancar la producció.
Parlant de petroli, avui amb la Xènia Lobo preparant aquesta conversa, ella m'ha recordat una de les històries que vostè explicava, l'economia en colors, i que tenia a veure precisament amb el preu del petroli i el de les roses, ara que estem a tocar d'aquesta diada, en fi, tan excepcional com excepcional en el sentit que serà, en fi, diferent a totes les que hem viscut fins ara, d'estar confinats i de no poder anar doncs, pel carrer i comprar una rosa, no? Vostè, en aquesta història de la relació entre el petroli i les roses, explicava el que va passar amb els productors de roses a partir també d'una crisi del petroli, que en aquest cas va ser a l'inrevés, una crisi a l'alça del petroli.
Exactament. Jo ho explicava com un exemple de com s'ho fan els mercats per prendre decisions sense que hi hagi una persona pensant, un savi, un d'aquests que surten a fer rodes de premsa cada matí, que ens digui què hem de fer. A veure, l'any 73 va passar una cosa i és que es va formar l'OPEP, precisament, el grup de productors de petroli, es van associar i van dir, escolta'm, hem de fer pujar el preu del petroli. I aleshores, entre tots, van acordar això que jo que deia fins ara, que deia fa un moment, que era molt difícil, que és que tots es van posar d'acord en reduir la producció. Si reduïm l'oferta, com que la gent aquí estan tots bojos i fan servir el cotxe i fan servir l'electricitat i tal, reduïm l'oferta de petroli, el preu del petroli pujarà i tots nosaltres guanyarem una muntanya de calés. I així ho van fer. Redueixen la producció, baixa l'oferta, no hi ha petroli per tothom, i per tant, pugen els preus. Llavors jo posava com a exemple, clar, hi ha molta gent al món que en aquell moment que feia servir petroli. Hi havia la gent de les línies aèries, hi havia la gent dels cotxes, hi havia la gent dels hivernacles, que recordeu que abans aquí teníem molts hivernacles a Catalunya, també a Holanda, a Estats Units, als països rics i freds, doncs cultivàvem roses a base de posar-los a hivernacles, volia dir bàsicament posar-los una calefacció, tenir les roses tot l'any amb una calefacció, i això costava, s'havia de gastar petroli per mantenir aquesta calefacció. I aleshores la pregunta des del punt de vista econòmic és qui deixa de fer servir petroli? Les línies aèries, els usuaris de l'automòbil o els dels hivernacles? Doncs bé, l'exemple que jo posava és, doncs bé, quan puja el preu del petroli, automàticament hi ha gent que no pot traslladar el cost del petroli més alt als preus finals. Les línies aèries, sí, les línies aèries simplement van pujar el preu dels bitllets d'avió, la benzina va pujar el preu de la benzina, però els preus de les flors no podien pujar. Per tant, els costos dels hivernacles van pujar molt, els preus de les roses no podien pujar, per tant, els hivernacles es van arruïnar. I es van deixar de produir flors a Catalunya. Jo sóc del Maresme, diguem, de Cabrera de Mar, i jo recordo quan era petit que tot el Cabrera de Mar, tot el Maresme, Vilassar, Mataró, tot arreu estava ple d'hivernacles, i ara tots estan en ruïnes. Els veus allò, els plàstics trencats, ja han deixat d'existir.
És el que li anava a dir, que és una de les imatges que tinc del Maresme, de molts hivernacles abandonats.
Exactament.
Bueno, ara no ho sé, però fa uns anys sí que me'n recordo que era una imatge que recordo.
Sí, i encara se'n veuen, allò es veuen els per fora, els plàstics trencats, els vidres
sí,
i tal.
Sí.
A veure, total, que aleshores va haver-hi algun emprenedor a Equador i algun altre emprenedor a Kènia i un altre emprenedor a Colòmbia que van dir, escolta'm, aquí no necessitem hivernacles, aquí podem comprar llavors de roses, les conreuem aquí, com que aquí fa calor no cal tenir hivernacles, produïm roses i, escolta'm, les enviem totes a Catalunya el dia 23 de març, enviem també una altra muntanya als Estats Units el 14 de febrer, que és el dia de Sant Valentí, i aquí ens podem fer d'or. I això és exactament el que va passar. Els productors de flors van florir per tot arreu, per tot el món, diguem, subdesenvolupat, el que en aquells moments anomenàvem subdesenvolupat i ara anomenem emergent. Kènia s'ha convertit en un gran productor de flors, Equador i Colòmbia també, i fixeu-vos que el que va passar és que sense que ningú donés cap instrucció,
simplement perquè els empresaris van veure els costos i els beneficis, els empresaris de Mataró, els de Cabrera de Mar van veure que perdien calés i van tancar, els de Kènia van veure que podien obrir perquè mirant els costos i els beneficis doncs sortia que produir roses amb ells els hi sortia a compte, i fixeu-vos que simplement el que vam fer és que els qui es va quedar la producció de petroli va ser els usuaris dels cotxes, i els de les flors van deixar d'utilitzar petroli i van passar a produir flors de manera natural, sense calefacció. I això, l'exemple de tot això és que ningú ho va planejar. No hi havia un ministre, ni un savi, ni un militar que digués «Escolta'm, les flors no són importants. Aquí les flors no han d'utilitzar petroli, necessitem el petroli pels cotxes que van a treballar i pels avions que per transportar mercaderies. Fora les flors!» Això no ho va decidir ningú, no va passar així. Simplement el mercat va fer que qui es quedés el petroli és aquell que més necessitat en tenia, que eren aquests sectors, i el que menys en tenia es va haver de reinventar, el sector de les flors va reinventar, va emigrar a països càlids, i això és un exemple de com funciona l'economia. Sense que hi hagi planificadors, sense que hi hagi savis, l'economia entre tots prenem decisions perquè el qui necessita menys el petroli el deixi de fer servir.
És que hem lligat aquí del petroli, els dos exemples, no? Del petroli, com vostè ha començat a explicar, de que et paguen perquè et quedis un barril de petroli, i hem passat a l'efecte contrari del que va ser quan l'OPEP va pujar els preus i va determinar preus molt alts del petroli i la reconversió d'algun sector, com és en aquest cas el de les roses, no? el de les flors, que es va reconvertir per conseqüència, en aquest cas, del preu tan alt. Deixi fer una última pregunta en la jornada. Sí, per favor.
La història no s'acaba aquí, tampoc, perquè el preu elevat va fer que moltes indústries es reinventessin o s'haguessin d'adaptar. Per exemple, el consum de benzina que fan els cotxes ara és infinitament menys o infinitament inferior a la que tenien els cotxes en aquell moment. És a dir, que també les empreses fabricants de cotxes van haver de canviar per adaptar-se als preus superiors, a les empreses que feien servir petroli per altres factors, d'altres maneres, els plàstics i tal, també van haver de fer més eficient, és a dir, que la utilització agregada general del petroli va haver de baixar, no només perquè molts sectors van deixar de fer-lo servir, com el de les flors, sinó perquè va induir innovació i canvi tecnològic per estalviar petroli, perquè era massa car. És a dir, que quan puja un preu, tothom reacciona per intentar fer servir menys d'aquell producte. I aquesta és la lliçó de l'economia. Els mercats indueixen que la gent utilitzi menys les coses cares i més les coses barates.
No, li anava a fer una última pregunta, i és que ens estan... aquests discursos que diu vostè, que cada dia, en fi, ens expliquen el que hem de fer, ens estan dient que hem de pagar amb efectiu, que hem de pagar amb targeta. És a dir, que és més convenient pagar, en aquest cas, amb targeta de crèdit. Li pregunto per si això, de cara a un futur, és el primer pas perquè desaparegui el diner en efectiu. No sé què en pensa vostè al voltant d'aquesta possibilitat, d'aquesta intenció d'alguns països, de que desaparegui el que és la moneda en efectiu.
Sí. A veure, no és el primer pas, Ja havíem viscut episodis. Recordeu que el Montoro va aprovar una llei que impedia la compra, impedia que la gent tingués diners a casa.
Sí, sí.
Si ve la policia i et troba 2.000 euros sota un matalàs, et fot una multa. 2.500, em sembla que és, no? Però més de no sé quants diners en efectiu, doncs és il·legal. Però, a més, també estava prohibit fer transaccions de més de 2.500 euros. No pots comprar una joia de 3.000 euros en efectiu, i això ja fa temps que ho estan intentant lluitar. Ho diuen ells que és per reduir els mercats il·legals i el blanqueig de capitals i tot això. Segurament també té a veure amb aquesta tendència que veiem en alguns governs, que ara mateix l'Espanyol està intentant aprovar lleis per castigar a la gent que opina d'alguna manera que ells decideixen que són fake news, i aquest control sobre la societat és una cosa que ja els governs des de fa temps ja la tenen. Fixa't que el diner efectiu té una característica que, per sobre de tots els altres mitjans de moment, que és anònim. tu compres una cosa sense efectiu i no ho sap ningú.
Sí, sí.
Ara tu compres amb targeta i, escolta'm, la caixa ho queda registrat, i si el Montoro truca, el Montoro o la Montero, o qui sigui que és el ministre, truca i diu en el senyor Fainé, li diu, escolta'm, ensenya'm els números del Toni Clapés. Ha comprat coses, doncs la caixa li ensenyaran al senyor Montoro o Montero i et poden fotre una multa perquè saben exactament el que tu has comprat amb targeta de crèdit. Quan el món era metàl·lic, ells no controlaven res. I això amb ells els hi fa molta por. És per això que també intenten no, que la gent no utilitzi bitcoins i altres monedes que potencialment podrien aparèixer. No dic jo que el bitcoin sigui la moneda del futur, ni molt menys, però si hi ha alguna manera electrònica de que la gent pugui comprar i vendre sense que se n'assabenti el govern, això també ho intentaran prohibir. Diguem, el fet és que ho intentaran prohibir perquè el que volen és saber tot el que fas, és el que agrada, és espiar-te per poder-te fer pagar impostos, per poder evitar que facis transaccions que a ells no li agraden, que compris, jo que sé, drogues i coses que ells consideren que són dolentes. En la mesura que ells puguin espiar-te, t'espiaran, i ells utilitzaran qualsevol excusa, i el coronavirus n'és una, per dir, mireu, el que hem de fer és que la gent no utilitzi diners, que utilitzi targetes de crèdit, així de banda, sense dir-ho, així els tenim tots més ben controlats, i quan s'acabi el coronavirus diran, escolta'm, veieu com sí que es podia viure sense diners? Doncs escolta, prohibim els diners en efectiu, que tothom pagui amb targeta de crèdit, i així tot estarà perfectament controlat. Així ens assegurem que no hi ha transaccions que nosaltres no controlem, que no hi ha diner negre, que no hi ha pagaments per sota la taula, que no hi ha lampistes que cobren sense IVA, així ens tenen a tots controlats, i per tant això amb ells els encantarà.
Bueno, doncs veurem com es desenvolupa, en fi, aquesta tendència que intentem cada cop pagar menys en metàl·lic, que anem a pagar tots amb targeta. El senyor Marcelí, que difícilment...
Sembla, no,
té targeta ja?
No, la privacitat ja.
Sí, no, ja fa temps a la privacitat.
No, en tinc de targeta. No,
ah, doncs ja, bueno, se l'haurà de fer, clar, perquè si no, no podrà ni pagar al ritme que anem. Vull dir que el veig anar-se traient la targeta.
No, hi va amb la llibreta.
Doncs també, miri, la llibreta ja el miren malament a segons quins llocs va. T'ho dic perquè, els envien a fora a actualitzar-se la llibreta. No te l'actualitzen a dins l'oficina. En fi, aquí posarem el punt i final avui, aquesta conversa interessantíssima amb el catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia, en Xavi Sala i Martín. Professor, moltíssimes gràcies. Cuidis.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau. 3 minuts i tot seguit ens visitarà el periodista especialitzat en ciència i salut, el Josep Corbella, a RAC1.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.